Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anul·la els viatges a l'estranger previstos els pròxims dies arran de l'ofensiva russa al nord del país. L'exèrcit ha anunciat el replegament en algunes localitats de Kharkiv mentre prepara enviar reforços a la zona. Un atac rus a la capital regional ha causat aquest matí 17 ferits. Un miler d'estudiants es manifesten al centre de Barcelona a favor del poble palestí contra l'ofensiva militar israeliana a Gaza. Ho fan enmig d'una vaga universitària que s'ha notat principalment a la UB i a l'Autònoma. Brussel·les alerta Israel que si continua atacant Rafah, es tensaran molt les relacions amb la Unió Europea. L'operació militar al sud de la franja ja ha provocat el desplaçament de 500.000 de civils, però els atacs també continuen en altres punts del territori palestí. El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, acusa el ministre de Transports, Òscar Puente, de fer soroll, per no parlar de la manca d'inversions a la xarxa de Rodalies. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que el responsable del caos a Rodalies Renfe, derivat del robatori de coure, és Adif i la falta de manteniment. Els pagesos anuncien una mobilització històrica per al 3 de juny amb el tall de totes les fronteres amb l'estat espanyol i França. Ho faran en plena campanya electoral de les eleccions europees per reclamar millores i més protecció davant els productes que venen de fora. 36 dels 202 municipis del sistema Ter Llobregat han passat els 3 mesos d'emergència per sequera amb consums per sobre del permès, tot i els esforços per rebaixar els números. Castellet-la-Gornal, Torrent, Canyelles o Torrelles de Foix són alguns dels municipis que no han aconseguit complir el màxim de 200 litres per persona i dia permesos en aquesta fase de restriccions. Pugen les persones addictes a l'alcohol que demanen ajuda al projecte Home, especialment dones. L'alcohol és la principal causa per iniciar un tractament de desintoxicació, però cada vegada més puja la cocaïna, que ja és la causa d'inici en el 45% dels casos. Àngel Llàcer i Manu Guix dirigiran una nova comèdia musical en català, El dia de la marmota, segons ha avançat a Catalunya Informació la productora Nostromo Life. És el seu 5è musical i és una adaptació al català d'un musical d'èxit internacional basat en la pel·lícula Atrapat en el temps. Els esports.
L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, diu en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que no entén que un mes d'acabar la temporada el club encara no sàpiga en quines condicions podrà fitxar de cara l'any que ve. El Girona perd contra el Villarreal a Montilivi i es complica la lluita per la segona plaça a la Lliga. Els de Mitchell segueixen tercers a un punt del Barça, però podrien acabar la jornada a 4 punts dels de Xavi. I el capità del Barça de futbol sala, Sergio Lozano, no podrà disputar els play-offs pel títol de Lliga i es perdrà el que queda de temporada per culpa d'una lesió muscular.
I el temps, aquesta tarda s'esperen ruixats, sobretot des del prelitoral cap a l'interior del país. Els més importants al nord de les comarques de Girona, on no es descarta alguna tempesta de caràcter moderat. A la resta predominaran les clarianes amb temperatures sense grans canvis. És la 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents de diferents qüestions, una manifestació a Barcelona i també pendents del cabal del riu Segre. Lleida ha pres la decisió, seguint indicacions del Departament d'Interior, de restringir els accessos a la llera del riu perquè hi baixa molta aigua. És una imatge que feia anys que no es veia. És conseqüència del desembassament dels pantans, que estan molt plens, i abans de tot el degel han d'obrir comportes per deixar anar aigua. Per exemple, a Talarn, la presa de Sant Antoni, feia 4 anys que no es desembassava. Aquesta aquesta hora, com deia, tenim una manifestació a Barcelona que protagonitzen estudiants universitaris en suport al poble palestí, coincidint amb una nova jornada de vaga. Prèviament, alguns joves han ocupat la seu de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, al Passeig de Gràcia, per demanar que el futur govern català trenqui relacions amb Israel. Un operatiu dels Mossos, que ha acabat amb alguna càrrega contra els manifestants, ha desfet l'acció de protesta i ara els que la protagonitzaven s'han unit a aquesta manifestació universitària. Anirem també al Pertús, on els pagesos de Revolta Pagesa i els de la Catalunya Nord han decidit fer una nova acció el 3 de juny, tallar totes les fronteres entre l'estat espanyol i França, en una protesta que han qualificat d'històrica per pressionar de cara a les eleccions europees i reclamar més protecció davant els productes que venen de fora. No ens oblidem del Via Crucis dels usuaris de Renfe. Avui, per tercer dia consecutiu, estan sobrevivint com poden a les alteracions del servei pel robatori de coure de diumenge. Les línies R4, R3 i l'R12 són les més perjudicades. I des de Girona ens explicaran, entre altres coses, les bretolades i actes vandàlics que estan patint les botigues que donen servei al negoci en auge dels ciclistes en aquestes comarques. Pintades i fins i tot danys que han encès els ànims dels propietaris que avui han decidit reunir-se amb l'Ajuntament. Sabrem com ha anat aquesta trobada. El Catalunya al dia el fem l'Àngels López, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El desembassament dels pantans del Segre i dels seus afluents ha fet pujar molt el cabal del riu, fins al punt que a Lleida han restringit els accessos a la llera, una imatge que feia anys que no es veia. Ho han fet seguint les recomanacions del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa del Departament d'Interior. Anem cap a Lleida. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Em deies que l'Ajuntament de Lleida ha rebut aquestes indicacions aquest matí mateix.
Sí, a través d'un comunicat del CECAT, derivat del desembassament de la presa de la Mitjana, que està just abans que el Segre entri a la ciutat de Lleida. Endesa ha informat que passa a desembassar 70 metres cúbics per comporta. Això és perquè ha coincidit que deixen aigua per fer lloc pel desgel i, a més, es fan obres de manteniment al canal de Serós i encara s'ha de buidar una mica més la presa. Tot plegat s'ha traduït en un augment molt visible del cabal. Ho hem anat a comprovar. De fet, fa dies que el riu baixava força ple i avui ja nega uns quants metres de gespa i arbres de la canalització. No és cap situació de risc preocupant, però sí que s'ha demanat a la Paeria que mantingui tancats els punts baixos, guals i accessos a la llera i també que s'avisi les persones que hi fan activitats, doncs que estiguin alerta.
I aigües amunt, Estela, en aquest cas de la Noguera Pallaresa, també hem vist avui una altra imatge força espectacular perquè ha obert comportes al pantà de Talarn, que està al límit de la seva capacitat.
Sí, i ho dèiem, això feia 4 anys en concret, que no passava. En aquest cas, Endesa informa que la presa de Sant Antoni deixa anar 60 metres cúbics per segon d'aigua i ho continuarà fent fins dijous, també perquè hi hagi prou espai per a les crescudes derivades del desgel. En concret, de les 7 comportes que té la presa, se n'ha obert una, de moment, i a més, també s'evacua aigua per les canonades que estan al peu de la presa. Els pròxims dies, en funció de les aportacions d'aigua, doncs anirà obrint o tancant. És la imatge de l'aigua aquesta que salta per les comportes del pantà de Talarn, que era molt esperada pels veïns del Pallars Jussà, perquè és molt espectacular, com dèiem. Hem de dir que l'embassament de Talarn és la superfície d'aigua dolça en profunditat més gran de Catalunya i la tercera més extensa.
Doncs ho seguirem els pròxims dies. Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Ja que parlem d'aigua, 36 dels 202 municipis del sistema Ter Llobregat han passat els 3 mesos d'emergència per sequera amb consums per sobre del permès. Entre els que no han aconseguit reduir fins als 200 litres per habitant i dia per mesos, hi ha Matadepera, que després que l'ACA els multés amb 50.000 euros, ara comencen a sancionar els ciutadans que s'estan passant de la ratlla, Montse Boblet.
Sí, entre els municipis del sistema Ter Llobregat que durant l'emergència han continuat consumint molt per sobre dels 200 litres per mesos, hi ha Castellet i la Gornal amb 330, Torrent amb 322 o Canyelles, que ha gastat 301 litres per persona i dia. També hi ha Matadepera, que tot i que ja està lluny dels 487 litres per persona i dia que va assolir a mitjans de l'any passat, durant tota l'emergència ha estat molt per sobre dels 200. L'alcalde Guillem Montagut ens avança que ja han enviat multes a un centenar de veïns.
Sí, iniciem ja l'expedient sancionador per a alguna de les cases que tenen un consum molt elevat. Un 100, aproximadament. Són consums exagerats. molt exagerats.
L'altra cara de la moneda són els municipis que sí que han reduït prou per situar-se dins dels límits permesos en emergència. N'hem comptat 20, entre els quals Calonge, on han rebaixat en 95 litres el consum per habitant i dia i s'han situat als 165, molt per sota dels 200 litres permesos. Lídia Sánchez, regidora del Medi Ambient, ens detalla algunes de les mesures que han adoptat per aconseguir-ho.
Hem fet molta sensibilització, hem repartit airejadors que disminueixen el consum d'aigua en un 60%. Hi ha una part molt important que és tècnica. La instal·lació de reductores telecontrolades que redueixen el consum nocturn d'aigua i minven les pèrdues per fuites. L'activació de pous municipals, la renovació del parc de comptadors per tal de saber a nivell individual cada consumidor que gasta.
També han aconseguit rebaixar els consums per situar-se als nivells permesos en emergència a Llinars del Vallès, Vilobí del Penedès o Tossa de Mar. Des de la setmana passada, el sistema Ter Llobregat ha sortit d'emergència i està en excepcionalitat, amb un límit de consum de 230 litres per habitant i dia.
L'altre punt d'atenció a aquesta hora és a Barcelona. Un miler d'estudiants es manifesten pel centre de la capital contra l'ofensiva israeliana a Gaza i a favor del poble palestí. És un dels plats forts d'una jornada de vaga universitària per protestar per la situació bèl·lica en aquest punt del món. La vaga ha tingut poc seguiment, però s'ha notat a la Universitat de Barcelona i també a l'Autònoma. Seguint aquesta manifestació des del migdia, i tenim una unitat mòbil amb el Pep Casanovas i la Sara Gagné. Bon dia, Sara.
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, en aquests moments, aquesta manifestació que ha sortit des de davant de l'edifici històric de la UB, des de la plaça Universitat, avança per al carrer Roger de Llúria, ha abandonat ja la Gran Via. No ens han volgut facilitar quin era el recorregut, però per la direcció que estem agafant, creiem o podem aventurar que segurament ens dirigim cap a davant de la delegació del govern espanyol. En tot cas, és una manifestació amb un caire doncs, clarament reivindicatiu, que està transcorrent sense incidents. Els estudiants llencen proclames on bàsicament el que demanen, com venen fent en aquests dies, és la llibertat de Palestina i que no és una guerra, diuen el que està passant a Gaza, sinó un genocidi. Una vaga i una manifestació convocades per al Comitè d'Estudiants en suport al poble palestí, que són també els qui protagonitzen l'acampada a la Universitat de Barcelona des de fa 10 dies, i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. La seva portaveu, la Júlia Portet, diu que més enllà de la jornada d'avui, el seu objectiu és aconseguir un gest públic per part de totes les universitats catalanes abans de final de curs.
La intenció, de fet, és que trenquin relacions de manera efectiva, no? I que, per tant, les estudiants tinguem un paper signat de que s'estan trencant aquestes relacions. Per tant, la intenció sí que és doncs, que es pugui, diguéssim, dur aquestes mocions a terme a totes les universitats dels Països Catalans.
En tot cas, aquesta és la mobilització per part dels estudiants més nombrosa que hem vist des que fa 10 dies aquí va començar aquesta acampada a la Universitat de Barcelona, i hem parlat amb alguns dels participants.
Que mínim que sumar-nos, a més, als nostres companys estudiants que han estat als Estats Units, detinguts, expulsats, només per reivindicar el dret a la vida.
Per recolzar Palestina i perquè aturi el genocidi, recolzar i fer una mica de suport.
Si han tancat la uni, no hem pogut entrar directament, així que el món està anant cap a un lloc on no volem que vagi. Llavors, sí, sempre és important que ens mobilitzem els joves i que ens unim, encara que, evidentment, no tots pensem exactament igual.
També avui hem sabut que per al 30 de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona el claustre té previst discutir i aprovar, si surt així, una moció presentada per al Comitè d'Estudiants, la mateixa que ja s'ha aprovat a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya, on els demanen als equips rectors que trenquin les relacions amb les institucions acadèmiques i els centres de recerca israelians.
Doncs prèviament a aquesta manifestació, els Mossos desallotjaven els activistes pro-palestins que des del matí estaven ocupant la seu d'Acció, els Jardinets de Gràcia de Barcelona. Els manifestants reclamen que la Generalitat també trenqui la relació amb Israel per l'ofensiva a Gaza. Quim Olivares.
Hola, bon dia. El centenar de manifestants han fet una roda de premsa i una performance davant la seu d'Acció, i just enmig de l'acte la policia els ha intentat desallotjar a cops de porra. Els activistes ho troben injustificat. Sentim Ali Samson, membre de la coalició Prou Suport a Israel.
La Generalitat de Catalunya no està prenent cap mesura concreta i urgent per aturar el genocidi contra el poble palestí, i en canvi està destinant recursos públics mitjançant els Mossos d'Esquadra per reprimir solidàries amb Palestina.
Els activistes reclamen a la Generalitat que tanqui l'oficina d'Acció a Tel Aviv, que trenqui relacions amb Israel i es deixi de reprimir activistes. Ara la situació aquí ha tornat a la normalitat davant de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, i els manifestants han anat passeig de Gràcia avall fins a unir-se a la manifestació d'estudiants a favor de Palestina.
No ens oblidem que avui és el tercer dia feiner amb la xarxa de Rodalies alterada arran del robatori de coure de diumenge. La línia R4 manté el servei dividit i s'ha de canviar de tren a l'Hospitalet de Llobregat. A la parada de Cerdanyola hi ha autobusos fins a la Universitat Autònoma. A l'R12 també s'ha de fer amb busos al tram Manresa-Calaf. L'R3 continua sense arribar a Barcelona, tot i que la combinació tren-autobús avui funciona millor. A l'estació de Montcada, a Ripollet, on acaba la línia de Vic i des d'on surten autobusos fins a Fabra i Puig, i continuem tenint, com tot el matí, la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
La incidència es nota en el nombre d'usuaris que segueixen encara avui agafant el tren?
Doncs sí, aquesta és la meva impressió comparant-ho amb ahir i contrastada també amb el personal de Renfe desplegat aquí. Possiblement qui pot hagir triat avui altres opcions com la Rodalies 2, ferrocarrils, busos de línia o bé el cotxe privat o compartit. Per tant, avui aquí hi ha tranquil·litat, hi ha menys gent i per altra part la combinació tren i autobús amb sortida i arribada, com deies, entre aquesta estació i la de Fabra i Puig a Barcelona està ja més assajada, diguem-ne. Els que han seguit agafant aquesta R3 confirmen que avui tot funciona una mica millor.
Bé, ha arribat una mica més tard, però això ja és normal, fins a Montcada i ara l'autocar. Jo vinc de Centelles i abans trigava una hora i ara 2 hores i mitja, una moguda així.
Bueno, entrem bien, sin problemas. Yo vengo desde Vic y bien. Bueno, de rodada hasta aquí. Ahora ya vamos a ver, que voy a Sants, pero no sé lo que pasará.
Sí, en principi ha sortit segons el previst. Amb això no hi ha hagut cap problema.
Sí que expliquen que estan cansats de ser usuaris d'una de les línies de Rodalies amb més incidències.
Què t'ha d'explicar, no? Ja estem una mica ja acostumats a aquest servei, però bueno, la veritat és que es podria millorar molt més.
Fatal, fatal sempre. Lectura, podcast... M'està cabrejant una mica de resignació que estic començant a tenir amb... És així i així és.
Els trens venen quan volen. Has d'esperar una mica a veure quin tren pot venir. No, no és sempre la mateixa hora. Et lleves més d'hora, l'agafes més d'hora i així t'assegures. És una tocada, però bueno...
Bon humor i paciència als de l'Ester. Avui ha hagut de pujar 2 vegades a l'autobús aquí.
L'autobús s'ha perdut, no anava però no havia d'anar i s'ha donat un cop amb un cotxe amb una rotonda. S'ha parat allà i jo al final he decidit baixar perquè dic, bueno, aquí aquest home no sap primer on va, no sé el que trigaré. He tingut que tornar cap aquí caminant i ara vaig agafar el segon autobús. Porto donant voltes 1 hora.
Ningú ha pres mal, ha quedat en una anècdota d'aquest tercer dia de la provisionalitat de l'R3 que es podria allargar 2 mesos.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
El fet que l'R3 no arribi directament a Barcelona ha fet augmentar un 25% el passatge de les línies d'autobús al corredor de Vic. També s'ha notat un canvi al Vallès. La línia dels ferrocarrils de la Generalitat té un 2,3% més d'ocupació. La demanda de cotxes de lloguer, doncs per hores i d'autobusos, s'ha incrementat un 40% des de diumenge, segons la patronal de distribució FECABEM. I a tot això, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, acusa el ministre de Transports i Mobilitat, Òscar Puente, de fer soroll per no parlar de la manca d'inversions a la xarxa de Rodalies. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el responsable del caos a Rodalies derivat del robatori de coure a Montcada i Reixac és Adif i la falta de manteniment Marriera.
Elena respon al ministre que ahir el Senat va insistir a assenyalar els Mossos. El conseller defensa que el cos ha multiplicat els patrullatges i que amb la pica baralla el ministre aconsegueix que no es parli del problema real.
El senyor Puente, el seu objectiu quin és? Que mentre parlem de les seves afirmacions sempre molt grandiloquents i molt polèmiques, no parlem del problema de fons. Aquí no hi ha cap picabaralla. I això és el que ell vol provocar, que no es parli de quina és la qüestió de fons, que és el manteniment d'Adif. El 96% del robatori s'han produït a les línies d'Adif i el 4% a les de Ferrocarrils de la Generalitat. I el problema és la manca de manteniment per part d'Adif.
També s'ha posat les mans al cap perquè Adif ha trigat 3 dies a posar la denúncia del robatori i assegura que ara mateix no hi ha cap indici de sabotatge, tot i que la policia ho segueix investigant.
Doncs mirem aquesta hora com ha estat en el transport públic com la situació del trànsit. És l'habitual connexió, un palet més tard avui, amb la nostra redactora especialista, amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix amb poques complicacions. La veritat és que durant el matí sí que hi ha hagut diverses incidències. Ara hi ha 2 accidents a la C-55, uns 4 quilòmetres de cua entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar, al Bages, en tots 2 sentits, a causa d'una col·lisió on ja estan treballant per retirar els vehicles implicats. També retencions a la P7 a Tarragona, en direcció Castelló, per una altra topada, i a la C-25, l'eix transversal, veiem cua a Folgueroles, en direcció Girona, a causa d'obres. A la resta de transports públics, ara mateix sense noves incidències, segons els diferents operadors. Actualitzem dades al punt de les 2.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Les precipitacions ara aquí, ara allà, no són generals ni de bon tros. Dominen els núvols, tot i algunes clarianes, però no pas les precipitacions. Poden retornar i es continuaran produint al llarg d'aquest migdia i tarda. Destaquem de la nit passada el patac d'aigua caigut a Constantí, al Camp de Tarragona, amb 42 litres per metre quadrat. I ha anat plovent a diverses zones. La previsió de cara a aquesta tarda ens porta ruixats i algun nucli tempestuós a prop del Pirineu, també al voltant de l'àrea prelitoral. Sempre amb irregularitat a la resta, núvols i clarianes. De cara a demà, núvols al matí a molts indrets, sobretot de l'est, litoral, prelitoral, amb alguns ruixats de caràcter irregular. Es reproduirien a la tarda al Pirineu, altre cop, i punts del prelitoral, i en dies posteriors no marxarien, tot i que divendres potser disminueixin en freqüència i en extensió transitòriament.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Els pagesos preparen una gran mobilització durant la campanya de les eleccions europees. El sector agrari dels estats espanyol i francès volen tallar tots els passos de la frontera en una protesta conjunta. Serà el dia 3 de juny. La plataforma Revolta Pagesa ho ha anunciat al Pertús, a la Catalunya Nord, on hi tenim la Laia Claret. Laia, tu què hi has anat? Què volen fer exactament i què demanen?
Sí, hola, bon dia. Doncs mira, el dilluns dia 3 de juny, a les 10 del matí, volen tallar tots els passos fronterers. Els pagesos de l'estat francès seran al nord dels passos fronterers i els de l'estat espanyol al sud. Revolta Pagès ha avançat que per ara qui organitza aquesta iniciativa a l'estat espanyol són una quinzena d'associacions agràries d'arreu de l'estat. Arnau Rubio, membre de Revolta, detalla que la intenció és pressionar les institucions europees, qui els imposa les mesures que asseguren els perjudiquen. Demanen això.
Major seguretat alimentària per tots aquells productes que ingressen a Europa i que s'haurien de regular i alhora millorar les lleis de cadena alimentària i aplicar lleis de preferència de productes locals. Eliminació dels impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, hidrocarburs, gas i electricitat.
Sebastià Barbotó, pagès de la Catalunya Nord, enfatitza que és una protesta sense precedents.
És històric perquè el que es passarà el 3 de juny és la primera vegada que es farà entre pagesos del sud i del nord. Fem la mateixa feina, el mateix mestier, tenim els mateixos problemes.
Des de Revolta conviden a sumar-s'hi a tothom qui se sent interpel·lat, com subratlla Jordi Ginebreda.
Fem una crida a tothom, no només al nostre sector, als sindicats i cooperatives del nostre sector. Aquí podem incloure transportistes o taxistes, autònoms, flequers, pescadors, tothom qui es pugui sentir identificat amb aquesta reclamació d'un benestar de l'alimentació.
Consideren que anant junts fan més pressió de cara a les institucions europees.
La ciutat de Girona viu un moment dolç pel turisme, però això no agrada a tothom. Deixant de banda l'èxit de Temps de Flors, aquesta setmana s'han radicalitzat les crítiques cap a un tipus de visitants, els ciclistes estrangers, professionals o no, que s'allotgen a Girona i que han fet multiplicar com a bolets els negocis vinculats a aquest sector, botigues especialitzades, restaurants o empreses de lloguer d'apartaments. Les crítiques s'han transformat en bretolades i algun acte vandàlic, van aparèixer pintades de rebuig l'1 de maig i ara també han fet danys en com a mínim 7 establiments. Els comerciants s'han reunit amb l'Ajuntament i per primera vegada fa només uns minuts n'ha parlat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Félix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu l'alcalde?
Doncs mira, ha detallat que l'Ajuntament està preparant un pla d'acció integral de mobilitat i seguretat, sobretot pensat per regular aquest boom de ciclistes, i que n'estan concretant les mesures d'acord amb les associacions de veïns, els botiguers i els mateixos establiments del sector de la bicicleta. Sense avançar res, ha dit que algunes d'aquestes mesures ja es posaran en marxa abans de les
i mesures que tenen una voluntat d'anar a mitjà termini, d'anar transformant algunes matèries o algunes situacions que es produeixen a la nostra ciutat, sempre amb la voluntat de buscar aquest equilibri entre les persones que viuen i fan vida a la nostra ciutat i tenen ganes de fer vida en els nostres barris, amb aquelles persones que evidentment també tenen un negoci, tenen un establiment i volen poder desenvolupar la seva activitat econòmica amb normalitat.
L'alcalde de Lluc Salellas també lògicament ha lamentat les últimes bretolades.
I que els establiments comercials, siguin quins siguin, puguin patir danys que els impedeixin doncs, obrir, per exemple, el seu comerç, em sembla que és una situació que hem de lamentar, que no s'ha de produir i que nosaltres treballem perquè això no torni a passar a la nostra ciutat. Hem de poder garantir, com deia abans, que els veïns puguin fer la seva vida i que els comerços puguin obrir amb normalitat. Aquesta és la nostra responsabilitat.
Fèlix, entenc que els comerciants deuen dir si fan o fa el mateix que l'alcalde?
Sí, evidentment denuncien les pintades, que hagin fet malbé els panys de les portes d'establiments vinculats amb el ciclisme, posant-hi, per exemple, escuradents o silicona. Això detallava pel Catalunya al Dia la presidenta de l'Associació de Botiguers del Centre, Mercè Ramírez, de Cartagena.
Han seguit els actes vandàlics, sobretot bloquejant els panys de les entrades de les botigues que estan focalitzades en bicicletes i n'han passat varis. Podia, alguns hi han posat palillos i els altres hi han posat, pues, bueno, pues, simplement s'han fet malbé els panys directament per no poder entrar la gent quan han arribat a la botiga. I a més s'han seguit fent pintades en contra, inclús en anglès perquè ho entenguin bé els de fora.
I d'aquí la petició que feien a l'Ajuntament de Girona.
Hem demanat que la solució a qualsevol problema, no en aquest, a qualsevol, és sentar-nos, treballar, dialogar i mirar el que volem per la ciutat de Girona. Perquè tenim una ciutat 10 i volem una ciutat 10. Però tant nosaltres com a comerciants i nosaltres volem una ciutat que es pugui passejar, que es pugui conviure i que tothom hi pot estar, només faltaria. I si, més a més, és un turisme de qualitat, tenim un problema si no el volem.
Els botiguers concreten danys en 7 establiments, però de moment la Policia Municipal de Girona ha rebut fins ara només 2 denúncies.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
Cada vegada hi ha més persones que demanen ajuda perquè són addictes a l'alcohol, especialment dones. Segons dades del projecte Home, en el 42% dels casos l'alcohol és la principal causa per iniciar un tractament de desintoxicació i cada any s'acosta més a la cocaïna, que és la causa d'inici en el 45% dels casos. Barcelona, Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Per què creix l'alcohol com a motiu de tractament?
Principalment perquè és barat i accessible i perquè de vegades, fins i tot, està més ben vist el consum que l'abstinència. Ho explica Neus Canals, directora del projecte Home Catalunya.
L'alcohol és una substància socialment acceptada. Encara ara hi ha molt poca percepció del risc que té. D'alguna manera està ben vist, no? Encara t'has de justificar perquè no et prens la copa.
L'alcohol és la principal substància de consum entre les dones que arriben al projecte Home. Ho explica l'Anabel, que va arribar-hi per consum d'alcohol, psicofàrmacs i cocaïna.
Està molt estigmatitzat de que és l'home el que beu, l'home el que es droga, l'home que... La dona ho fa, el que passa que ho fa més amagada. Crec que n'hi ha moltíssimes dones que tenen por i no surten. Jo les cridaria que sortiguessin, que demanessin ajuda perquè ens la donen.
I les dones també són majoritàriament les que acompanyen els seus familiars a desintoxicar-se. La Margarita, la mare d'un jove addicte a la cocaïna, detalla com els han ajudat.
Enseguida nos acogen como familiares y también como usuario. Había cierta resistencia por parte de él, pero en todo momento nos sentimos muy acogidos y nos enseñaron a caminar al lado de él, que creo que es lo más importante.
L'any passat, més de 1.550 persones van demanar ajuda al projecte Home, gairebé un 5% més que l'any anterior.
A Barcelona, l'Ajuntament ha començat a netejar els abocadors il·legals que els veïns de nou barris van denunciar que proliferen des de fa anys a la falda de Collserola. Una denúncia que vam recollir aquí al Catalunya al Dia. Jordi Corbalan, la pressió dels veïns, per tant, ha donat resultat.
Sí, els veïns i les entitats de nou barris que promouen la campanya Collserola sense abocadors van fer arribar a l'Ajuntament un llistat amb 17 punts de la falda de Collserola on s'acumulen tota mena de deixalles. Ivan Patrici Navarro és membre del centre excursionista Tres Voltes Rebel i un dels activistes de la campanya.
I vam fer un dossier amb 17 abocadors que havíem trobat, o sigui, vam fer feina de patejar la muntanya amb el punt exacte on es trobava, quin material, al costat de quina propietat hi havia.
El primer abocador que s'ha començat a netejar és el carrer Llobera, a tocar de les primeres cases del barri de les Roquetes. El regidor de Nou Barri, Xavier Mercè, assegura que es netejaran els 17 abocadors. N'hi ha 11 que són en terreny municipal. La resta pertanyen al parc de Collserola o a propietaris privats, que rebran el requeriment perquè es facin càrrec de la neteja.
Ens hem trobat, evidentment, amb materials de tota naturalesa, des de ferros fins a uralites o materials molt diversos. El que estem en aquests moments és començar aquest treball En els propers mesos en tenim 11 de clarament, diguem, ordenats.
Els següents abocadors que es netejaran són a Torre Baró. L'Ajuntament treballarà també en un pla de prevenció per evitar que continuïn proliferant els abocaments il·legals.
El problema que tenim amb aquest tipus d'abocadors és que tu els pots netejar avui i et podria saber perfectament que d'aquí un mes torna a ser-hi. I per tant hem de fer també un pla de prevenció per evitar d'alguna forma que això es vagi repetint. Caldrà veure en algun cas si cal fer alguna acció d'algun altre tipus, a part de vigilància i a la més d'aquest tipus, que permetin evitar-ho.
Els veïns adverteixen l'Ajuntament que la solució no passa per portar-hi turistes.
I volem que aquests espais que quedin nets no acabin sent el proper mirador del Turó de la Rovira, sinó volem que aquests espais quedin pel lleure i per gaudir els propis veïns de Nou Barris.
Els veïns volien que l'Ajuntament contractés treballadors del districte en atur per fer les tasques de desenrunament, però el consistori argumenta que en la majoria de casos els treballs els han de fer empreses especialitzades. La campanya contra els abocadors il·legals a Collserola ha aglutinat fins a 35 entitats del districte de Nou Barris.
Gràcies, Jordi. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Creix la producció agrària ecològica a Catalunya amb dades rècord. El 22,5% de la superfície conreable i de pastures al país ja és ecològica i s'hi dediquen 5.333 productors i elaboradors. El cultiu amb més producció ecològica és el de la vinya, on ja representa el 42% del total. Hem anat a una finca de Penelles, a la Noguera, amb producció ecològica. Vaja, aquí, anat és en Pere Joan Álvarez. Aquí n'han donat dades. Pere Joan.
Hola, bon dia. Dades de rècord que mantenen l'increment exponencial d'aquest tipus de producció al país. Així, respecte a l'any passat, creix un 4% la superfície agrària ecològica, que ja arriba a les 284.000 hectàrees, i els operadors, és a dir, productors, elaboradors i comercialitzadors, pugen un 6% i ja en són 5.333. Pel que fa als cultius, la vinya i l'olivera lideren la producció ecològica. Segons la directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, Catalunya lidera la producció ecològica a Europa, amb una superfície que representa el 22,5% del total, una dada que s'apropa al 25% fixat per la Unió Europea per al 2030. Guillaumes destaca que l'increment en vinya ecològica ve donat, bàsicament, pel clima mediterrani favorable.
Quan hi ha molta humitat, tenen bastant problemes de míldiu o de fongs. Llavors, el clima mediterrani, doncs, és un clima menys humit, diguéssim, que el nord d'Europa o el centre d'Europa. O sigui, de fet, a nivell d'Alemanya o altres països, som una mica l'enveja, perquè ja els agradaria a ells tenir un percentatge de superfície ecològica com el nostre. Per tant, vull dir que és una mica el que serien les condicions ambientals que es donen aquí.
Has pogut visitar, Pere Joan, una explotació de fruiters. Què en diu el seu propietari?
El propietari de Pomona Fruit té unes 30 hectàrees de fruita ecològica i oliveres. Xavier Viladot assegura que fa 15 anys va decidir començar a produir sense l'aplicació de productes químics perquè a la família ja n'eren consumidors.
Nosaltres vam començar amb l'ecològic com a mètode, com a mode de vida. O sigui, vam decidir un bon dia quan vam tindre fills que havíem de canviar de producte convencional a producte ecològic, i aquell dia vam començar a consumir productes ecològics, i com que érem productors, el següent pas va ser dir, escolta, ja que consumim ecològic i nosaltres podem fer aliments, fem-los ecològics també.
El govern ha aprovat recentment el Pla d'Acció de la Producció Ecològica, que inclou 132 accions, entre les quals el foment de la demanda entre els consumidors i els productors.
A les Terres de l'Ebre han començat els tràmits per modificar els límits actuals de la reserva de la biosfera. Declarada com a tal el 2012, des d'aleshores, 7 municipis del nord de la Ribera d'Ebre en van quedar fora per la proximitat a la central d'Ascó. Jordi Barranca, de quins municipis estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs mira, són Riba-roja d'Ebre, Flix, La Palma d'Ebre, Vinebre, la Torre de l'Espanyol, Garcia i Ascó. La UNESCO els va excloure perquè estan en la zona d'influència de la nuclear i perquè en el moment en què es va tramitar la declaració havien passat pocs mesos del desastre de Fukushima. Toni Domènech, que és tècnic del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre.
Passada aquesta primera dècada, el comitè científic, que és l'encarregat de fer l'informe d'avaluació decenal, va dibuixar tot un seguit de recomanacions, i una d'elles era recomanar l'ampliació de la reserva biosfera en aquesta part nord per incluir alguns espais protegits que van quedar artificialment dividits.
Ara s'està treballant per incloure'ls en la seva totalitat o les parts amb més interès.
Los termes termes municipals de la Torre de l'Espanyol i la Palma d'Ebre han estat inclosos al 100%, i en els casos d'Ascó, només aquelles zones d'interès natural, i en el cas de Riba-roja i Flix, aquelles zones d'interès natural i, a més, aquelles que estan al marge dret del riu Ebre. L'objectiu, bàsicament, era no tindre un mapa foradat.
Que una zona sigui declarada com a reserva de la biosfera no implica que hi hagi restriccions a l'activitat econòmica. De fet, una de les coses que es busca és promoure accions per un desenvolupament territorial íntegre, preservar-ne la biodiversitat i fer recerca en àmbits com el canvi climàtic.
Doblar l'arbrat de la ciutat. Aquest és el repte que es planteja l'Ajuntament de Viladecans, al Baix Llobregat, de cara al 2030. És l'objectiu del programa Viu Verd, que segons l'alcalde del municipi vol transformar la manera d'entendre la ciutat. I per saber de quina situació es parteix, l'Ajuntament convida a participar a la ciutadania durant la Fira de Sant Isidre, que se celebra aquest cap de setmana, en un procés consultiu per saber com el veïnat sent i valora la presència de la natura des de casa seva. David Àngel, en què consisteix aquest procés?
Hola, Marta, bon dia. Viladecans vol passar dels 18.000 arbres que hi ha al teixit urbà als 30.000 de cara al 2030. Però primer cal fer el diagnòstic sobre la situació actual i es farà amb la regla del 3-30-300, una regla que en resumeix l'alcalde del municipi, en Carles Ruiz.
Que tot ciutadà, quan obre la porta a la finestra de casa seva, ha de veure 3 arbres com a mínim. Ha de tenir la ciutat, el poble, un mínim d'un 30% de la superfície arbrada, amb zones verdes potents, no? I que per altra part també, a menys de 300 metres, has de tenir un parc, una zona verda d'importància. És a dir, un espai que tingui molt arbrat, que puguis passejar, que puguis estar tranquil. Llavors, aquesta fórmula, que és molt senzilla, permet veure i valorar si la teva ciutat té aquestes condicions i treballar, per tant, en millorar-la.
I com es planteja l'Ajuntament complir aquest objectiu de doblar gairebé el nombre d'arbres de Viladecans?
Doncs al marge de projectar parcs o jardins, Viladecans vol aprofitar la seva proximitat per donar continuïtat a la muntanya i a la zona agrícola dins del municipi, com assegura l'alcalde Ruiz.
El que estem fent és com podem fer que la muntanya i que la zona agrícola entrin dintre de la ciutat, es comuniquin amb la ciutat. Com podem fer que el verd entri a la ciutat? No només fem parcs, sinó donant-li continuïtat amb aquests parcs, amb la zona forestal i amb la zona agrícola, treballant grans àrees verdes que estiguin al centre de la ciutat i que permetin pràcticament passejar d'un barri a un altre per zona verda, no? Per zona d'infraestructura verda.
D'altra banda, l'Ajuntament també contempla augmentar la natura en zones ja projectades com els parcs de la Gent Gran, de la Pau i de la Marina, els jardins de Creu Casas o les places Llobregat i del 1er de maig, i també vol potenciar la natura a la façana de l'autopista C32.
A la Vall d'Aran, després de mesos de retard, s'han desencallat les obres de la futura residència de Gent Gran de l'Est. Un equipament molt reivindicat, Sofia Cabanes.
Exactament, Marta, bon dia. Un equipament reclamat perquè ha d'ajudar a atendre totes aquelles persones que no troben plaça a la residència de Viella, l'única que ara mateix hi ha a la Vall d'Aran. La residència de Gent Gran de l'Est havia d'entrar en funcionament a finals del 2023, però imprevistos relacionats amb els subministraments han impedit l'entrega de l'obra al Consell General d'Aran, que ara podrà iniciar els darrers treballs per adequar l'espai. Maria Vergés és la síndica.
Certament ja ho hem patit un retard, que hi ha hora de control del Consell General d'Aran. He acondat aquí, o que ja són prèstit tot i els tràmits, entre la treia licitació i la d'usau a fase, que són aquelles obres d'urbanització de l'entorn de la residència i d'actualització dels espais de residència que no complien en determinades qüestions de la normativa.
La residència oferirà 32 places i 25 més en el centre de dia. Tot i això, inicialment no es cobrirà tota la seva capacitat gràcies també al servei d'atenció domiciliària que ja funciona a l'Aran.
La metida en marxa també del servei d'atenció en entorn domiciliari ha reduït aquella llista de mura. Condam que aquestes 30 places segurament no se cobriran en una primera etapa, tenint en compte també que aquesta residència no serà el perfil de la residència que ja ho hem enviat, sinó que el perfil d'usatgers serà un perfil, diguem-ne, més autònom.
La gestió de la residència serà assumida directament amb personal del sistema sanitari i social aranès.
En surt aquest matí a Ciutat Meridiana, a Barcelona, quan s'ha descarrilat el cablejat de l'ascensor inclinat del barri, amb 3 persones a dins, però els bombers les han pogut rescatar i sortosament no hi ha hagut ferits, Mar.
Així és, l'accident ha passat poc abans de les 8 del matí. El cablejat d'aquest elevador, que és similar a un funicular, ha descarrilat i els bombers han hagut de rescatar una persona adulta i dos menors que hi han quedat atrapats durant 25 minuts. José Alegre, de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, explica com han anat els fets.
Ha saltado la cadena que sube y baja el peso para subida y bajada de ascensor. Sí, sí, había gente, han venido los bomberos, lo han rescatado. Ha habido suerte porque ha pasado gente por abajo, por la calle, y casi ha pillado a unos chicos.
L'Ajuntament de Barcelona investigarà les causes d'aquesta avaria i revisa l'aparell, però remarca que els sistemes d'emergència han funcionat. L'ascensor inclinat es va posar en marxa la setmana passada després de passar ben bé un mes avariat. Els veïns denuncien que aquesta instal·lació s'espatlla molt sovint.
I llum verda de l'Ajuntament de Barcelona, el projecte d'ampliació del MACBA serà un nou edifici a la plaça dels Àngels de 2.500 metres quadrats amb espais d'exposició i un mirador a la coberta obert a la ciutadania, Montse Mas.
Sí, l'operació que costarà prop de 14 milions d'euros permetrà exposar més obres del fons permanent i de la col·lecció del museu, que actualment té gairebé 6.000 peces. Les obres d'ampliació del MACBA es podrien licitar al juny, un cop finalitzada l'exposició pública i superada l'aprovació definitiva del projecte, i es començarien al novembre. L'edifici, dissenyat per l'estudi UT Arquitectes i Christian Gantbenstein, es preveu acabar al gener del 2027.
Més coses, 5 minuts i 3 quarts de dues, la Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre es reuneixen per abordar la possible aportació d'aigua de l'Ebre al Priorat. Una proposta que valoren positivament, però que la Plataforma en Defensa de l'Ebre rebutja. Maria Piccini, la plataforma considera que és una qüestió d'imatge política?
Sí, segons Manolo Tomàs, portaveu de la plataforma, l'aportació de l'Ebre al Priorat no és la solució i en cas de confirmar-se demanarien abaixar els cabals.
En cas de que això se confirmés i estigués cap endavant, cosa que jo tinc la meva dubte, provocaria l'efecte crida. Davant d'una situació d'emergència climàtica demanem que baixem l'estòtica de cabals. Això ho demanarà tothom. Diguéssim que és una mesura que no té massa a veure en el que seria la problemàtica que ens està ocupant. Més aviat sempre una cosa puntual, molt concreta, amb un gran contingut polític.
La Generalitat i la Confederació Hidrogràfica volen incloure la proposta en el pròxim cicle de planificació hidrològica que ha d'entrar en vigor. En cas d'aprovar-se, s'enviaria aigua des de Garcia, a la Ribera d'Ebre, cap a l'embassament dels Guiamets i de Siurana, una mesura que rebutgen totalment des de la plataforma.
La problemàtica del Priorat se soluciona liberant el que seria el trasbassament del Siurana. Allí està l'aigua necessària per a poder regar el Priorat, que se'n va cap a Reus. Si s'hi fiquen com a prioritat seguir augmentant els regadius de la conca de l'Ebre, doncs d'alguna manera diguéssim que van en contra de lo que seria el sentit comú que ens marca l'escassetat d'aigua provocada pel canvi climàtic.
Si s'arriba a un acord per fer l'aportació, Acció Climàtica preveu que caldrien 3 anys d'obres i 60 milions d'euros per executar-ho.
La intenció d'un grup de ciutadans de la Bisbal del Penedès de tirar endavant una consulta popular sobre la construcció d'un polígon ha rebut la llum verda de la Generalitat per seguir endavant amb els tràmits. L'Ajuntament s'havia negat a fer aquesta consulta no vinculant perquè creu que el ple municipal ja té el mandat per decidir sobre la proposta de parc industrial de 48 hectàrees que ha fet un promotor. Montse Gener-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Perquè la Generalitat ha determinat que aquesta consulta ciutadana no referendària es pot fer ara.
Perquè diu que no hi ha causa legal per no admetre aquesta petició i perquè els ciutadans cridats a la consulta són els directament afectats per aquest polígon, ja que són els que el tindrien més a la vora. Ja fa un temps el Tribunal Constitucional va dir que aquestes consultes no es podien fer amb caràcter general, però sí per un sector determinat, i el que vol fer la comissió que ha engegat la consulta és precisament que ho puguin fer els veïns del centre i de la Miralba. El membre delegat de la comissió promotora, Carles Castelló, es mostrava satisfet.
Nosaltres estem molt contents. Molt contents perquè és un procés llarg, és un procés farragós i sempre que estàs una mica intentant lluitar contra el poder, per entendre'ns, és tot com a molt complicat, no? I al final, doncs, aquesta resolució és com que ens reafirma de que nosaltres estem fent bé la feina i que hem de seguir endavant amb això, no?
L'equip de govern, que deia que no era correcte consultar només una part de la població, acata la decisió de la Comissió de Control de la Generalitat, però no la comparteix. L'alcaldessa és Agnès Ferrer.
Són diferents punts de vista. Nosaltres pensem una cosa, la Comissió de Control decideix una altra. Ja està, nosaltres ara ens ha arribat això, per tant, doncs engegarem la maquinària doncs, per iniciar tots els passos que s'han de fer per poder fer aquesta consulta popular sectorial no vinculant.
L'Ajuntament al final serà qui ho decidirà, però els promotors de la consulta volen que el poble s'hi pronunciï.
Han identificat una nova espècie de cocodril que va viure al Pallars Jussà fa 70 milions d'anys. La recerca, publicada a la revista Historical Biology, evidencia la diversitat de fauna que hi havia a Europa en aquella època, més enllà dels dinosaures amb els quals els cocodrils compartien hàbitat. Anem al Pallars Jussà. Pau Rovira, són les conclusions d'un estudi que s'ha pogut fer gràcies a una troballa que en realitat no és nova.
Hola, bon dia. Exacte, es tracta d'un fragment de crani de cocodril, una troballa que es va fer als anys 50 al jaciment de Soterranya Mina de Lignit. El fòssil va quedar oblidat fins que l'any passat el Museu de la Conca de Lladisona el va recuperar i els paleontòlegs el van poder estudiar. És el seu director, Àngel Galobart.
Són fòssils que es van extreure, com aquell que diu, involuntàriament als anys 50. Durant molt de temps van estar a Madrid, doncs s'ha pogut fer aquest article científic.
Un article que diu que dinosaures i cocodrils van coexistir en un ambient molt divers, si és que el fragment de crani pertanyia a un exemplar d'una espècie de cocodril ja extingit, molt abundant, a Europa durant el Cretaci Superior, a més de 70 milions d'anys. Una espècie diferent a les dues que ja es coneixien, tal com explica l'investigador principal d'aquesta recerca, el paleontòleg Bernat Vila.
Amb l'estudi concret dels cocodrils, la nova espècie ve a confirmar això. Tenim a presència de, com a mínim, tres espècies en aquesta mateixa edat i dues que viuen en aquest ambient.
Un ambient i un hàbitat amb una biodiversitat notablement rica, on també hi hauria molts altres organismes que van formar una complexa xarxa ecològica pocs milions d'anys abans de la gran extinció massiva dels dinosaures.
Una de les conclusions del treball és que en aquests ambients teníem una gran diversitat d'espècies i una gran riquesa de vida, no? No només dinosaures, que sabem que n'hi havia, sinó també cocodrils. Nosaltres sabem que hi havia també tortugues, hi havia una gran vegetació, molts invertebrats, etc. Un ecosistema molt complet.
Així doncs, la teoria que ja es tenia de la gran diversitat de fauna en aquest territori s'ha vist reforçada amb aquesta descoberta.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Aquest so és inconfusible, és el toc de castells i avui la recuperem perquè s'ha presentat la 29a edició del concurs de castells de Tarragona, una cita en la qual participen les 42 millors colles castelleres al llarg de 3 jornades. El certamen, que se celebra cada 2 anys, es farà els dies 29 de setembre i 5 i 6 d'octubre. A Tarragona, Clara Chavarría Domingo, el concurs es fa a Tarragona i Torredembarra, oi?
Sí, exacte, les colles actuen en un o altre lloc i dia, segons com hagin quedat en la classificació general. Així, el 29 de setembre tindrà lloc la primera jornada d'aquest concurs a Torredembarra i els dies 5 i 6 d'octubre l'activitat es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. El primer dia hi actuaran 18 colles i l'últim dia, el 6 d'octubre, les 12 colles més ben classificades en el rànquing casteller.
I quan se sabrà qui actua?
Doncs això se sabrà el 31 d'agost, que és quan es tanca aquesta classificació, i sabrem quan i on actua cada colla. El dia que s'ha presentat aquesta 29a edició, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, i l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, han destacat la importància d'aquesta cita castellera.
Mantenim l'aposta ferma de la ciutat per aquesta fita. És un dels grans esdeveniments que acull la ciutat de Tarragona.
Estem molt satisfets de seguir participant en el concurs de castells. Ens ha permès mantenir aquesta estructura única, que crec que ha millorat, primer, la posició de Torredembarra dins del món dels castells, i segona, que el mateix concurs tingui una mica més de profunditat en quant a participació de colles.
Avui també s'ha presentat el cartell del concurs, l'obra de l'artista visual Ricard Martínez Teruel, que ha treballat en un muntatge fotogràfic superposant una 60ena de fotografies del concurs que s'han fet des dels seus inicis, l'any 1932, fins ara.
Aquesta que escolteu és la versió anglesa del Dia de la Marmota, l'exitosa comèdia musical amb cançons de Tim Minchin i guió de Danny Rubin, que és el nou projecte d'Àngel Llàcer i Manu Guix, un treball que tornen a impulsar conjuntament amb la productora Nostromo Life, Valeria Obereda.
És el seu cinquè musical Plegats i el productor executiu de l'espectacle, Jordi Selles, destaca la importància de l'obra i que es presenti en català.
El Dia de la Marmota és probablement un dels grans èxits de teatre musical internacional dels darrers anys. S'ha estrenat a Nova York, a Londres ha estat el musical més vist de la història de l'Olvic Theatre i la primera vegada que aquest musical s'adaptarà a una llengua que no és la seva llengua original, més enllà de l'anglès, serà aquí, serà a Catalunya, serà en català.
Una adaptació al català que s'ha fet a través d'una nova línia d'ajudes del Departament de Cultura. L'espectacle està basat en la pel·lícula Atrapa'm, atrapat en el temps del 1993.
Un espectacle musical de gran format en català contemporani i basat en una pel·lícula popular i molt estimada per tothom, com és el gran clàssic dels 90 de Bill Murray i Andy McDowell.
Les audicions per al repartiment es convocaran el mes que ve i l'obra s'estrenarà al Teatre Coliseum per Nadal.
Puras sangres. Cada uno de ellos.
Vicky Luengo presenta el seu aclamat muntatge Prima Facie al Teatre Poliorama a partir de l'obra de Susie Miller. El monòleg explica les contradiccions de la justícia en les qüestions sobre violència masclista. Barcelona, Marta Vives.
A Prima Facie, Vicky Luengo es posa la pell d'una advocada penalista que després de patir una violació li canvia la perspectiva d'allò que és públic al que és privat.
El director, és que em cau malament, ella. Fa ràbia, que no sé com pensava, doncs em costa molt creure que una dona pugui defensar això. A mesura que anàvem parlant, també vaig entendre que vivim en un estat on és importantíssima la presumpció d'innocència, que tota persona acusada de qualsevol delicte tingui una bona defensa.
Per l'actriu catalana, que ja ha rebut diversos reconeixements per aquesta interpretació, aquest és el paper més complicat que ha fet mai.
Jo he hagut de parar un assaig perquè tenia taquicàrdia i jo he hagut de parar... Bueno, no vaig parar, però jo a l'estrena de Madrid, el dia següent vaig demanar un cubell perquè vaig estar tota la funció pensant, he de sortir a vomitar on vomito.
El muntatge que recorda les esgarrifoses dades de la ONU, segons les quals una de cada tres dones de tot el món ha estat víctima d'una violació, vol fer reflexionar sobre com funciona un sistema que sempre deixa en segon pla totes aquelles qüestions que afecten a les dones, però també, i sobretot, el que passa quan un cos és agredit.
Que mai més torna a ser el mateix cos. Són cossos que es tanquen, cossos que s'omplen de tensió, cossos que mai més se senten segurs, cossos plens de culpa.
Prima Facie, dirigida per Juan Carlos Fischer, s'estrenarà el 29 de maig al Teatre Poliorama i s'hi estarà fins al 22 de juny.
El Festival de Novel·la Negra, El Segre de Negre, que es farà a Lleida a finals d'aquest mes, premiarà la trajectòria de l'escriptora Margarita Arizeta. Taules rodones, un sopar negre i una ruta literària teatralitzada completen el cartell d'aquest festival que coorganitzen Pagès Editors i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Noelia Caselles, aquest any hi haurà un personatge protagonista.
Bon dia, sí, la sergent Anna Grim, el personatge creat per l'escriptora lleidatana Montse San Juan, que va néixer fa justament 10 anys i la veiem al cartell del festival. Eulàlia Pagès és la directora de Pagès Editors.
I cobrarà vida i mostrarà la seva part més íntima, humana, durant la tradicional ruta literària teatralitzada.
Un altre moment important serà l'entrega del Premi a la Trajectòria Literària a Margarita Arizeta.
Per ser una escriptora referent de la literatura catalana contemporània, ha publicat més de 40 obres i nombrosos treballs d'investigació i crítica literària.
El festival es farà el divendres 31 de maig i el dissabte 1 de juny i aquest segon dia l'activitat se centrarà al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb 5 taules rodones. Andreu Vázquez és el director de l'IEI i en posa exemples.
A les 11 serà la taula rodona, que serà sobre thrillers, investigació i pulsió creativa. A les 12 se parlarà sobre la ment humana, un fil d'aranya, que tractarà sobre la literatura negra com a mitjà dels creadors per explorar la complexitat de la psicologia humana.
També es farà una gincama literària per als més petits, un concurs de microrelats a la xarxa X i un combat entre realitat i ficció protagonitzat per quatre escriptors.
Gràcies, Noel. I abans dels esports, us direm que el Festival Grec de Barcelona ha anunciat nova directora. La programadora cultural Letícia Martín, fins ara adjunta a la direcció del Liceu, serà qui rellevarà Francesc Casadesús, que han estat al capdavant els últims 8 anys. El seu projecte ha estat escollit tràmit en un concurs públic i se n'ha valorat que és, diuen, sòlid, viable i amb coneixement específic tant del sector local, nacional com internacional, a més del fet que Martín té coneixement sectorial i domini en la gestió pública. Letícia Martín, nascuda a Granada el 1978, assumirà el càrrec de nova directora del Festival d'Estiu de Barcelona, el GREC, el pròxim 1 de setembre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça té l'opció demà, Almeria, d'assegurar-se gairebé del tot la segona posició de la Lliga després de la derrota i del Girona Montilivi davant el Villarreal.
I és que els blaugrana, després de l'ensopegada gironina, es mantenen segons amb un punt més i podrien passar a ser 4 aquests si demà guanyen el camp de l'Almeria. El primer equip del Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del partit i ara fa uns minuts s'ha acabat la roda de premsa prèvia de Xavi Hernández. Sapiguem què ha comentat el tècnic terrassenc Ramon Salmurri. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Una roda de premsa prèvia al partit contra l'Almeria en la que el Barça de Xavi pot deixar pràcticament enllestida la segona posició a la classificació. Per això el tècnic ha defensat la importància del partit. Però, evidentment, aquestes rodes de premsa de Xavi van molt marcades de cara al futur. Un futur que, segons explica Xavi, ha de provocar canvis. S'han de canviar coses, ha dit el tècnic. Un Xavi que assegura que el moment actual del club no té res a veure amb els últims 25 anys de l'entitat. Compta amb la reflexió del tècnic.
Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos.
Un Xavi que, a més a més, ha explicat que Vitor Roque no estava prevista la seva arribada a aquest mercat d'hivern, que volien que es quedés a Brasil per tenir una mica més de rodatge encara i minuts. Un futbolista en formació ha explicat que està tranquil pel que fa a la renovació de Ronald Araujo i que ell tots els temes de mercat els tracta només i directament amb Deco.
Gràcies, Ramon. I encara sobre el club blaugrana, l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha estat entrevistat avui sobre l'actualitat del club al matí de Catalunya Ràdio.
En aquesta entrevista, Font diu que no entén que quan falten poques setmanes per acabar la temporada, el Barça encara no sàpiga en quines condicions podrà fitxar de cara a l'any que ve.
Com pot ser que a un mes d'acabar la temporada, quan ja hauríem de tenir tots els deures fets de planificació de la temporada passada, encara no sabem si podrem fitxar i aquí, i anem filtrant noms, i el Kimmich, i el Zubimendi un altre cop, i el Dani Olmo, i el Nico Williams, i el Kvaratskhelia, o sigui, la llista és inacabable, i no hem fet els deures.
D'altra banda, Hisenda investiga part dels interessos d'un aval que va permetre Joan Laporta ser president del Barça. Segons publica avui el periòdico, part dels interessos d'aquest aval, que pugen fins a 350.000 euros, els va pagar una empresa amb seu als Estats Units. Aquesta empresa, que era proveïdora del Barça, va rebre després l'encàrrec d'organitzar dos partits amistosos als Estats Units. L'ingrés es va fer en un compte a nom dels directius del Barça, que eren els qui també havien de fer front a part de l'aval. Doncs bé, el Barça, fa molt pocs minuts, a més un comunicat on explica que un cop constituït l'aval desmesurat de 124 milions d'euros en què els directius van exposar el seu patrimoni personal i que permetia formar l'equip de govern del club, els membres del Consell de la Junta van haver d'activar un compte col·legiat per sufragar les despeses del manteniment d'aquest aval. En aquest compte, els membres de la Junta Directiva, diu el club, van rebre ajuts en forma de préstec sense cap altra compensació. En el cas d'aquesta empresa nord-americana, la seva aportació no va generar, diuen, cap compensació addicional.
A segona, l'Espanyol prepara la recta final de la Lliga amb l'objectiu de sumar els 9 punts que queden si vol tenir alguna opció encara d'ascens directe.
Els blanquiblaus tenen el pròxim partit dilluns de la setmana que ve amb l'Oviedo, que és el cinquè classificat amb un punt menys. I d'aquest partit i de la recta final n'ha parlat un dels pesos pesants de l'equip, Javi Puado, que és el que ha comentat el davanter de l'Espanyol, Sergi Andreu. Bon dia.
Bon dia. Puado ha explicat que l'únic problema que té ara mateix l'equip és la poca eficàcia golejadora. El davanter celebra que la solidesa defensiva mantingui viu l'Espanyol, però lamenta la dificultat que tenen per fer gols. L'equip només n'ha marcat 8 en els últims 11 partits. El vestidor ja comença a contemplar l'opció del play-off, però els jugadors volen exaurir totes les possibilitats mentre l'ascens directe sigui possible.
Estem centrats principalment en guanyar el dilluns. Crec que tot passa per guanyar aquest dilluns i esperar. En aquest cas, ara sí que hem d'esperar. Ja no depèn de nosaltres únicament, però l'objectiu no canvia. Sempre que hi hagi possibilitat, lluitarem per l'ascens directe. En un cas hipotètic hem d'anar al play-off. També és una opció per pujar i serveix igual. Jo crec que l'objectiu és pujar i, si com sigui, ho hem d'aconseguir.
Puado no va jugar l'últim partit per molèsties a l'esquena. El davanter ha explicat que ja es troba molt millor i que estarà disponible dilluns contra l'Oviedo.
I acabarem recordant que el capità del Barça de futbol sala, Sergio Lozano, serà baixa per disputar el playoff pel títol que comença la setmana que ve per una lesió muscular. Se li ha acabat ja el que queda de temporada.
No t'ho pots perdre.
El Teatre Poliorama de Barcelona estrena un espectacle de tribut a Michael Jackson. 20 persones, entre ballarins, actors i cantants, pugen a l'escenari del Michael's Legacy per oferir un homenatge al rei del pop en què et pots arribar a creure que el veus en directe. Per què? Doncs perquè la companyia Jackson Dance assegura que té el millor imitador del cantant, amb una gran semblança física i capaç de realitzar a la perfecció cada gest que tots tenim a l'imaginari. La música de Michael Jackson estarà a l'escenari del Poliorama fins al 26 de maig.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.